Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I una proximitat que tenim cada setmana, setmana rere setmana, amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats. Avui tenim una convidada que honora el programa. Tots els convidats i convidades ho fan, però avui una mica més. Hem pujat una mica en llistó.
És ben cert, avui estem, com diu en Víctor, molt contents, de veritat, de tenir amb nosaltres Dolors Vidal, a més en un moment en què li arriben reconeixements des de tots els àmbits, reconeixements molt merescuts en els que, a més, ens assumem des d'aquí. Dolors Vidal, investigadora, professora de l'UDG, ha rebut la medalla al millor projecte de coneixement i recerca que ofereix el que atorga el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I benvinguda en el programa.
Bon dia.
Anem a començar, Víctor, endavant.
Bé, possiblement molts dels nostres oïdors i oïdores no saben que en el panorama universitari de l'Estat hi ha molt poques facultats de turisme, malgrat que sigui una de les vessants econòmiques més importants. Una de les mares, d'aquesta facultat és la nostra convidada avui. Després ja parlarem del guardó merescudíssim que ha rebut. Com va sorgir la idea d'incorporar a la Universitat de Girona una facultat de turisme? Fem un xic d'història.
Sí. Mira, l'any 1986, les competències sobre ensenyament turístic les va rebre la Generalitat de Catalunya i, per tant, a partir d'aquell moment es va haver de decidir, a nivell de govern de Catalunya, de crear una escola oficial que en aquell moment no depenia d'ensenyament ni universitats, sinó que depenia del Ministeri de Transport, Comerç i Turisme.
Una mica singular.
La formació turística estava allà perquè el turisme estava allà. Llavors, una mica el tema del desenvolupament de la formació, el recorregut que havia tingut havia estat el de fornir i formar persones que donguessin servei a la indústria turística entesa com a indústria d'allotjament i transport, fonamentalment agències de viatges, intermediació i allotjaments de tot tipus, càmpings, hoteleria, etc. I això ve per a Catalunya en un moment en el que, al principi de tot, hi ha molt poca gent que ho sàpiga això, però van a parar a l'autònoma el tema. Generalitat Autònoma, Universitat Autònoma. I els de l'Autònoma crec que no van veure cap lligam amb ells, amb tot això, i en aquell moment un vicerrector del professorat de l'Autònoma era el doctor Josep Maria Nadal, que estava pensant en crear la Universitat de Girona, i ell sí que va veure aquí una gran oportunitat, va treballar la idea de que vingués a parar a Girona, vist que s'estava creant. Encara no estava a la Universitat de Girona feta, però s'estava en procés, i va portar els estudis cap aquí. De manera que a Espanya, a tot Espanya, hi havia, en l'any 89, una escola oficial de turisme, que era l'única oficial d'Espanya, i la segona oficial ve per a Girona, 1989. Llavors, aquí a Girona hi havia una privada que funcionava molt bé, que dirigia el senyor Hernández, que era l'escola Ferran Agulló. Juntament amb 32 escoles privades de Barcelona, que es varen, algunes d'elles després es varen, en el principi totes, varen formar part d'aquest pool important que varen ser les escoles adscrites a Girona. Escoles que, d'alguna manera, Girona era l'oficial, i llavors els exàmens, el control, tota la part d'expedients i tot això es portava des de Girona.
Com li va arribar a vostè la notícia d'aquesta medalla i què va sentir en el moment en què la van informar?
Primer estàvem parlant del 89 i ara estem parlant del 2019.
Sí, correcte. Bé, sí.
Fem un salt en el temps. Bé, doncs, el 2019, a principis de setembre, una companya de la universitat em diu: felicitats, Dolors. I jo dic: ai, què passa ara? Ni idea. I diu: no, diu que he vist el doc, que t'han donat una medalla. I dic: ah, ni idea. M'ho va ensenyar.
Sí, primer va sortir el doc que no comunicar-ho sí, l'interessat, cosa que no deixa de ser singular.
Bueno, així. Me vaig entrar per una companya de la Politécnica, i estava en una reunió allà, i va sortir disparada i m'ho va dir, una antiga companya meva també de turisme. I després vaig preguntar, perquè aquests dos guardons necessiten que algú sigui un promotor, diguem-ne, que algú t'hagi presentat la teva candidatura, no? I jo no sabia qui havia presentat aquesta candidatura. De manera que vaig anar preguntant...
El padrí. O padrina, eh?
No, i llavors vaig... Això va ser el dia que es va, diguem-ne, fer públic, no? Llavors vaig entrar una mica del procés, però em deia, no ho diguis, perquè això s'ha de comunicar de forma oficial, i de manera que, bueno, vaig saber una cosa molt bonica, que ha sigut potser el que m'ha fet més il·lusió, que és que, en realitat, jo, que sóc responsable d'un grup de recerca de la Universitat de Girona, de turisme, anava animant alguns companys a presentar-se. Perquè deia, com que això és un guardó a un projecte, en principi, sí, no? Dic, mira, tu que has fet això, que, per exemple, la Sílvia Olet, tu has treballat el tema del turisme religiós d'una manera amb projectes europeus i així, que aquí hi ha poca gent que pugui competir amb això, no? Llavors tenim la Núria Galí, que fa seguiment dels turistes. Potser és la persona de Catalunya que ha fet més estudis de seguiment concret de turistes i que treu conclusions de moltes coses, no? No de l'oferta turística, sinó de què passa amb el turista quan és al lloc.
Quan és aquí, sí.
Bueno, hi havia diverses persones, no? I llavors jo els anava dient això, i elles deien, sí, em deia una, jo em presentaré, ara el cap de setmana ho faig, perquè tal i qual, perquè trobo que sí que val la pena. I bueno, en realitat què va passar? Doncs que elles no es van presentar i me van presentar a mi.
Molt bé.
I com que era l'any del turisme cultural, sí, 18-19, i jo, diguem-ne, porto una trajectòria llarga amb aquest tema, van considerar, soc la més gran, van considerar que, bueno, que era un guardó temàtic dedicat al turisme cultural.
Bueno, el que no ens diu la nostra convidada és que de tots els guardons que es van concedir aquest any, aquesta mateixa convocatòria, ella és l'única... Primer, l'única dona, pensant per aquí. Bé, però l'única dona a títol personal, perquè els altres són col·lectius, en el que hi ha dones.
Això sí.
O sigui que això també té la seva importància, que un col·lectiu professional rebi un guardó vol dir que ha fet una tasca important i segur que és merescuda. Però que ja no és tan normal o tan corrent que si una persona... Un guardó. Personalitat, no. això és important.
No, llavors vaig saber les coses com que, clar, la gent que del jurat, diguem-ne, hi ha moltes propostes i allà s'ha de discutir i se valoritza, ja porten valoritzat i tot, no? I també volia agrair al jurat perquè, d'alguna manera, varen considerar que sí que seguint l'any del turisme cultural... valia la pena, doncs, fer aquesta distinció a la meva persona, perquè he predicat molt això i he tingut una relació també en el món no universitari permanent, en pobles, amb ajuntaments, amb les associacions, amb el patronat de turisme, amb l'Agència Catalana, tant de patrimoni com de turisme, intentant sempre unir aquests consells amb l'Eglésia, amb el Bisbat, amb tot.
Vostè porta molts anys, moltes dècades treballant, està considerada una pionera, això sempre, sempre es paga un preu,
pioner.
En l'àmbit de la formació i en l'àmbit de la recerca, quina de les dues branques, les dues tenen certes dificultats que tothom coneix, però per la seva experiència, en quin dels dos àmbits li ha estat més dur poder establir la seva activitat? En l'àmbit de la formació o en l'àmbit de la recerca?
A veure, en l'àmbit de la formació, el que hem fet ha sigut, diguem-ne, crear un espai que no existia, que és una formació específica en turisme cultural. Mm-hmm. I això, haig de dir, que la Universitat de Girona, el rectorat d'aleshores, va ajudar... La Generalitat va ajudar i l'Estat hi va estar-hi d'acord. És a dir, tu fas una proposta nova de formació que comença amb una idea d'algú, d'un col·lectiu o d'una persona, i això és un procés llarg. I en aquest moment doncs, havia de ser un procés pràcticament a cost zero, perquè no, ningú estava disposat a pagar res, ni a llogar ningú, i llavors va ser un treball com de reorganització en el qual es deia, mira, si ho fem d'aquesta manera podem tenir aquest títol bo amb aquestes persones que són especialitzades i no costarà més diners. De fet, em va dir una persona de la Generalitat fa anys que aquest títol, quan es va crear el de màster en turisme cultural, sortia baratíssim el més barat de tots els que hi havien de màsters, perquè estava pensat des de l'època de les retallades i de l'època, diguem-ne, d'una època que no hi havia molts de diners, no? Però que no volia dir que tu, amb una mica d'enginyeria de la construcció, no poguessis fer una cosa realment específica i bona, no?, en aquest sentit. I, per tant, això ha sigut una gran proposta, que també haig de dir que els diversos degans que han hagut a la Facultat de Turisme, que ens hem saltat de l'escola per anar a la facultat, però, bueno, cap a l'any, doncs, 2000 es crea la facultat, que aquesta part dedicada una mica a la cultura dintre del turisme s'ha introduït en el grau, s'ha introduït en tots els programes. Llavors hi ha una cosa específica de turisme cultural. I, per tant, aquesta part queda així. I la part de la recerca, a veure... haig de dir que els joves, la gent ara que té entre 30 i 40 anys, són tots ells uns recercadors molt, molt bons, tècnicament molt bons, però com que el sistema universitari internacional demana moltes publicacions amb revistes indexades a nivell internacional, etc., tot el dia, això s'ha convertit en una obsessió, perquè, de fet, a Espanya es valora ara, a partir d'en Bert, que tothom va criticar molt, però això ningú ho ha corregit, es valora, diguem-ne, la teva recerca en funció d'aquestes publicacions d'un determinat tipus de recerques, d'un determinat tipus de revistes, diguem-ne, no?, que estan a les top del món.
I això passa pràcticament en tots els àmbits.
En tots els àmbits. Però, això passa en tots els àmbits, però què ha passat? Que en paral·lel, com que no es pot fer tot, a vegades, en aquesta última etapa, en aquests últims 10 anys, s'ha descuidat una mica la relació amb la societat, amb tot allò que no computa i que no es pot quantificar com un mèrit. Val? I en el meu cas, perquè soc més gran i perquè a la vida s'ha de plantejar un objectiu, no? Jo no em dono la gana, diguem-ho així, de treballar pel mèrit que m'ha imposat el senyor Bert, exclusivament en la meva vida ja ho faig, però no em dedico només a això. Perquè estic segura, però no estic seguríssima, que d'aquí uns anys Europa dirà, anem a veure qui va fer treballs amb la societat en aquesta època. Anem a valorar, encara que sigui retroactiu, aquell que no ens va deixar enlluernar exclusivament per això. No? I això costa, perquè, clar, si te diuen això t'ho premiem i això no, doncs és molt fàcil fer el que et premien. Bé, no fàcil.
Sí. Dediques a fer allò que saps allò, no? que te suposarà un mèrit.
En el meu cas jo tinc un cert sentit bé, de portar la contrària, que sempre l'he tingut, que sempre penso... Si tothom fa la mateixa cosa, fixa't, si tothom fa el mateix i tothom es comporta de la mateixa manera, a l'altre costat es crea un buit immens, a la part contrària, i en aquest buit immens, si tu hi entres, hi ha molta feina a fer, hi ha un gran resultat i una gran aportació. I jo soc una mica així. A mi, com tothom fa, ara com xais, un tipus de treball d'aquesta manera, que com deia una companya meva en el... Tinc una companya de Madrid molt bona, que es diu Maria Velasco, que deia, n'estic tipa de fer, deia, bolillos, com puntes del coixí,
sí,
per intentar...
Encaja
de bolillos. Per intentar quadrar el que jo vull dir amb una revista d'aquestes. Que tot van dient, no, perquè no cites això, allò. I ella diu, ara vaig escriure una cosa que se no és dedica a la política turística, que em dona la gana a mi, a la revista d'Occidente, diu que ningú coneix, que cap meu alumne coneix i que en canvi ha sigut bàsica i que s'ha escrit sobre turisme a la revista d'Occident, que m'ha encantat això.
Bé, el perfil dels alumnes de la facultat, ara tornem a la facultat. Quin és aquest perfil, el perfil actual? I suposo que deu haver canviat des de que gairebé 20 anys de facultat.
I tant.
Però ara l'actual, és a dir, quan un noi o una noia ha de començar els estudis universitaris i va a la facultat de turisme. Existeix un model tipus?
Sí, parlem dels alumnes d'aquí o dels de fora? De tots?
De tots, els primers d'aquí i després els de fora.
Els d'aquí, diguem-ne, que el grau de turisme va significar el CE de 4 anys en comptes de 3, va significar, diguem-ne, una homologació amb les carreres normals, diguem-ne, amb la història de l'art, amb la geografia, amb les carreres que no són de 5 o 6, però amb les generals, no? Amb el que abans en deien llicenciatures. Va passar tot a 4. I turisme va créixer un any. Aleshores van rebaixar-se un any. Però en aquell moment, a partir d'aquell moment, per l'estudiant entrava a tenir un títol universitari que a partir d'aquí podia fer un màster i doctorat. Això és molt important, perquè vol dir que la persona que té interès en estudiar el turisme com objecte d'estudi, per primera vegada tenia una oportunitat. Fins a aquells moments era un títol, diguem-ne, professionalitzador i prou. No podies fer recerca dintre. Per tant, una part dels alumnes que venen ja són alumnes que, una part petita, que volen treballar estudiant el turisme. Val? La segona cosa de perfils són estudiants que els agrada molt les llengües i viatjar com a concepte, no? I que es veuen treballant aquí, treballant allà, moguent-se pel món amb facilitat. La tercera característica és que, esclar, hi ha un nombre d'entrada molt alt, diguem-ne, molta oferta a Catalunya, i llavors tenim notes d'entrada des de gent que té molt i molt i molt bona nota, que venen de batxillerats a mitjana 9 i pico, amb gent que arriba amb 5. Clar, això, en els grups, tens allà una gent que circula...
Diferents.
Han de conviure, però amb circumstàncies diferents.
En circumstàncies diferents, no? Llavors, a la llarga... Però, a la llarga, això crea que a vegades hi ha gent que té, potser, una mitjana acadèmica no molt alta, però que té moltes habilitats d'un altre tipus. I que si la gent és intel·ligent, a vegades això es barreja donant una tipologia d'estudiants molt proactius.
I moltes sinergies que es creen.
Moltes sinergies, molt capaços de, a veure, de no només estar allà escoltant, sinó molt propositius. Ara mateix ja va haver-hi una crida de l'OMT, de l'Organització Mundial del Turisme, per participar en un debat sobre el futur del turisme a nivell mundial amb els estudiants. A veure, on hem d'anar, què no hem de fer, etcètera. No? I aquests nostres estudiants, ells es van organitzar i van demanar uns quants professors que els han assessorat, s'han presentat. Val? És a dir, coses d'aquest tipus, es presenten a premis, es presenten a moltes coses, i aquest tipus de perfil és molt interessant. Són estudiants molt vius, molt trempats, que es mouen molt, que no els hi fa mandra les coses. I després rebem una quantitat d'estudiants internacionals molt alta. Tenim molts convenis, tenim 76 convenis amb universitats estrangeres que envien els seus estudiants.
És molt, això, no? És molt. Em sembla molt.
És molt, és molt. Llavors, aquestes universitats, una en pot enviar un, l'altre tres, però tot això, un quadrimestre, ara l'altre s'allarga, ara fan amics, ara tornen... Tot això crea un gran moviment. A part del que seria el grau, que és el que hem parlat de 4 anys, tenim 3 màsters. El de turisme cultural, que hem parlat abans, el de direcció i planificació del turisme, que és un màster que pràcticament es fa igual a 7 o 8 universitats espanyoles. Es va crear al principi de tot com una formació semblant entre tots, i aquí hi ha una gran cooperació a través d'una xarxa que es diu Reading Tour, de professors, estudiants i tot, és a dir, no és una cosa aïllada. I després vam tenir la sort de que a proposta de la Universitat de Girona i del director, en aquest cas un professor que es diu Jaume Guia, es va crear l'únic màster de turisme que està avalat i finançat per la Unió Europea. El primer màster en turisme, que se'n diu Erasmus Mundus, que aquest dura 2 anys i que la captació d'estudiants es fa des de fora i diferent, no? Per tant, amb un grau, 3 màsters i el doctorat, tens una plataforma internacional molt i molt bona.
I parlant de l'àmbit de turisme cultural, sí, des del món acadèmic, com ja ho estava apuntant, sí, en certa forma, com s'observa el món empresarial? Com hi ha prou interrelació? S'ha de millorar? S'ha d'intercanviar més? S'ha de compartir més?
A veure, les tradicions de professionals a les quals venim són diferents, no? Si tu te'n vas a França, la tradició francesa en relació al turisme és una relació, venim d'una tradició en la qual els empresaris sempre estan connectats amb els projectes turístics i normalment són culturals. Val? És a dir, això és una cosa important, perquè es nota molt. Dius, bueno, doncs ara es vol fer la ruta de... Per exemple, el Museu de la Prehistòria, que està a Taltavull. Tu creus que sense una xarxa empresarial d'allotjament, no només d'allotjament de recepció, sinó també de promoció per part dels privats, un museu nacional de prehistòria estaria tan visitat com està? No passaria això. Sí, dir, tot el poble viu d'això, està connectat, les fires que fan, tot això, no? Què vol dir? Que l'empresari hoteler, la persona que té un Airbnb, no veu en aquell museu com una cosa que ells no hi tenen res a veure. No ho veuen així. Ho veuen
com una cosa seva.
Com una cosa seva, que està íntimament relacionada amb ells mateixos, no? Per tant, negocis exclusius, diguem-ho així, d'hoteleria, sense estar vinculats a res cultural, a França és molt difícil. I les agències de promoció turística estan participades sempre per persones del món de la cultura, del món de l'allotjament, del món de l'empresariat d'altres tipus també, de la intermediació, de les noves tecnologies, d'empresaris diversos. I ells venen d'aquesta tradició. Jo, de molt jove, com vaig començar turisme als anys 80, amb el senyor Correger, aquí a l'Escola Oficial, l'any 89, la primera cosa que va passar allà és que ens vàrem adherir a una cosa un projecte transfronterer, i vàrem anar a parar aquí a la zona de Perpinyà, i totes les reunions que fèiem venien tots els empresaris, diguem-ne, de l'hoteleria, quan parlàvem de coses culturals, de museus, també venien tots. I això nosaltres no venim d'aquesta tradició. Venim d'una tradició de monocultiu, de la segona part del segle XX, de sol i platja, amb totes les seves empreses. No? I aquí, fixa't que la paraula turisme, per la majoria de la gent, vol dir sol i platja, estiu, la paraula. La paraula turista vol dir una persona que no té interessos, que corre per aquí, a lo millor perdut, en l'imaginari col·lectiu, parlo, no en l'imaginari de la costa, en l'imaginari d'aquí dintre, no? Que ets un turista, gairebé en un sentit una mica despreciatiu. I això és gravíssim, perquè en el món que vivim, que hi ha molta migració, que hi ha molts canvis, el turista és una oportunitat d'or, en primer lloc, a nivell cultural, no a nivell econòmic, això ve després, a nivell cultural, d'intercanvi, de coneixement, de participació en fer coses conjuntament, en relacionar-nos en un món de... tenim l'oportunitat, imagina't que visquéssim en un lloc que no hi ha turistes. Seríem molt diferents, seríem segurament més malpensats, més tancats, més porucs. El turisme t'obre, et fa mirar, et fa veure altres maneres. Nosaltres, Gai, quan nosaltres érem petits, jo anàvem a la platja i veiem com es comportaven les mares angleses amb els nens, que els hi parlaven baixet.
Sí.
I nosaltres ens encantava, no? Dèiem a casa nostra...
Que no criden.
I no diuen a taula, i prou. I pensava, com ho fan? No perquè els creguin. I entraves en un menjador ple de criatures i allò... Això és cultura. És un intercanvi cultural. Vàrem aprendre a veure com respectaven els nens d'aquesta manera, com els ensenyaven. Veiem com viatgen estrangers que venen aquí a la ciutat de Girona a l'estiu, amb aquella calor, amb tres i quatre criatures, i com tots es van al museu i tots estan interessats i no diuen no vull venir. És com tota una altra manera, que això és interessantíssim, d'observar i de...
Tenim temps només per una darrera pregunta, Víctor, i per una darrera per resposta breu, també.
No, el turisme com s'ensenya a Europa, ja no vaig més enllà. S'ensenya també a nivell universitari?
Sí, ara sí, totes les universitats estan aquí. Pensem que Europa, en les seves línies estratègiques de futur, ha posat el tema del turisme cultural com una línia importantíssima de desenvolupament per Europa, allò que dèiem abans. Sí. Doncs no ho veu molta gent, però si ho veus abans, arribes també abans.
Doncs no ens queda més que temps per agrair la nostra convidada. Avui la presència de Dolors Vidal i la felicitació amb la que també obríem el programa, doncs la reiterem novament.
Moltíssimes gràcies. Jo convido tothom que s'incorpori en el món aquest, que és un món molt interessant, un món gran i un món molt generós també el del turisme.
I ens queden moltes preguntes en el tinter. Hem parlat també de la revolució que ha suposat internet per tot el tema del turisme cultural.
Un altre dia.
Senyora Vidal, gràcies. Fins la propera. Tornem d'aquí 7 dies. També l'agraïment per en Víctor, que cada setmana doncs ens acompanya de forma inefable. Gràcies, Víctor.
Fem la setmana entrant, si Déu vol.
També l'agraïment per la Diputació de Girona, que ha fet possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter, gràcies per la seva atenció. Adéu-siau, fins una altra.